Una mica... Ups, em quedaré... Bueno, seuré, si de cas, molt ràpidament. Aquest... bueno, gràcies, Alan, per la presentació. Crec que has apuntat com una línia que s'havia com... llançat, diguem-ne, al principi de la jornada i que hem pogut com també treballar a partir de les diferents intervencions. Crec que en aquestes jornades de recerca és... Bueno, ara havien reservat aquest espai justament per compartir comentaris, dubtes, és a dir, que si algú té qualsevol tipus de pensament o vol compartir qualsevol idea, comentari, dubte o interpel·lar directament a qualsevol dels ponents, pot aixecar la mà, tenim un micro també per les intervencions. Crec que ara l'interessant és justament a partir de tot això que hem vist, que s'han comentat, de les idees que s'han posat sobre la taula, generar alguna mena de discussió. Jo, per part meva, per si voleu, mentre anar com enraonant o si voleu com decidir fer el pas a plantejar qualsevol qüestió, simplement com m'agradaria recollir com algunes idees que són interessants i potser a partir d'aquí llençar alguna qüestió per debat, més com a pregunta oberta, que crec que podria com... connectar o vertebrar les diferents intervencions. Començàvem el matí amb una imatge molt tendra que ens compartia en Roc d'un arxiu personal, familiar, amb el seu avi. Era el teu avi? El besavi. Amb el seu besavi ensenyant-li a la seva tieta, era a la tieta en Roc, un àlbum amb unes imatges. Crec que hem fet com un recorregut molt interessant, en el qual una qüestió que ha anat com apareixent a les diferents intervencions ha sigut la qüestió de l'entrenament de la màquina. En aquesta imatge del besavi del Roc ensenyant-li a la seva familiar un àlbum amb fotografies, hi ha una mena de trasbàs de coneixements, hi ha una instrucció o una educació que passa per aquest llenguatge visual, per aquest atlas, per aquest mapa. Com això, la intel·ligència artificial, que és un concepte que ja hem posat en qüestió o entre cometes pel que fa tant a la noció d'intel·ligència especialment com a la d'artificial, és a dir, què entenem per intel·ligència, en certa manera externalitza i accelera aquests processos que podríem interpretar com d'aprenentatge. No? Crec que això... Justament aquesta idea de l'ensenyança o de la instrucció es posava en dubte o es posava en crisi amb els projectes que presentava el Daniel Pitarch amb Estampa, justament amb aquesta idea del mal alumne. No? Què passa si el coneixement que integra la màquina no s'adequa al que entenem per la norma o al correcte funcionament òptim a un nivell, per exemple, productiu o reproductiu d'imatges. I que aquesta qüestió de l'entrenament també tornava a reaparèixer amb algunes de les imatges que ensenyava l'Helena quan, bueno, dissenyava aquests cartells sobre les xaves a partir del seu propi catàleg personal d'imatges que estava recopilant a Instagram a partir d'aquest turisme que no fa una cosa sinó generar una imatge estereotipada d'un model de consum de l'espai i del terreny que després la IA diguem-ne que potencia, perpetua o porta a un altre nivell a partir d'aquest mix d'imatges que rep i que això, bueno, tornàvem a veure amb els clips que presentava l'Alan amb aquestes pel·lícules generades amb intel·ligència artificial. En aquest viatge crec que hem pogut veure aquest matí com una altra idea que em sembla interessant a l'hora d'abordar la intel·ligència artificial, que és la qüestió de l'acceleracionisme, és a dir, com el desenvolupament de la IA porta a una producció, no només aquesta lectura o interpretació, podríem, no interpretació, sinó més bé com aprenentatge a partir d'un corpus d'imatges, d'un arxiu que estaria bé preguntar-se d'on neix. En Roc ja apuntava com la digitalització marca un moment fonamental o clau en la qüestió del plagi, per exemple, o dels usos de les imatges, en la seva multiplicació. Fa dos dies No sé si els usuaris aquí, justament d'Instagram, vau rebre la notificació de que es canviaven els termes i condicions d'ús i que s'autoritzava per defecte a Meta a fer servir totes les imatges amb les quals hem estat alimentant el seu algoritme, justament per la producció de noves imatges generades amb intel·ligència artificial, és a dir, com aquestes plataformes estan absorbint o s'estan nodrint de tots els continguts que estem proposant. Bueno, crec que això és una qüestió que porta a la idea de l'automatització i l'externalització dels processos. És a dir, veure com tota la praxi creativa es volca o es projecta a un software, a una eina, que el que fa al cap i al fi és, com a tota eina, exterioritzar o externalitzar el que haurien de ser els processos interns, crec que també planteja com una sèrie de qüestions, dubtes interessants. El coffee break, i aquí és potser on m'agradaria començar pregunta oberta, ja que tots els ponents d'avui, en certa manera, cobreixen aquesta doble vessant de praxi i recerca, és a dir, estan com a mig cavall, si no a l'acadèmia, sí que amb una pràctica artística crítica amb l'ús de les eines, o curadorial, per exemple, en el cas de l'Alan amb el Rein. Una pregunta que sortia al coffee break, que era a partir d'un dels treballs justament d'estampa de generació de text, en aquest exemple que ens ensenyava el Daniel Pitarc, a partir del diàleg que s'havia establert entre estampa fent servir un software d'intel·ligència artificial, mantenint una correspondència epistolar amb la Irene Solà. Fora es preguntaven, bueno, això que produeix el chat o el software ja ho pot fer una persona. Llavors, per què ho hauria de fer una màquina si ja ho pot fer una persona? Pensant molt, m'ha fet gràcia perquè realment la pregunta fa uns anys era la inversa. Deia, o almenys en altres àmbits, la pregunta era, si això ho pot fer una màquina, per què ho ha de fer un ésser humà? No? Crec que en l'àmbit de les humanitats s'inverteix aquesta qüestió i es retorna com aquesta vessant humanística o aquest perfil que, diguem-ne, podria aportar l'artista a l'hora de fer servir una eina, a l'hora d'utilitzar una màquina, a l'hora de alimentar, de modular o de fer servir un software. Jo la pregunta que m'agradaria començar veient les pràctiques i com es relaciona la IA amb les arts és: on queda en aquest espai la figura de l'artista o el creador? És a dir, realment és una cosa nova això, ja passava amb el digital, com s'integra aquesta eina, l'artista ha de fer-la servir d'una manera crítica, no ha de ser algú que s'acaba integrant, com deia l'Helena, fins a un punt en què sigui indiscernible allò que està generat per ella del que no ho està. Justament l'eina de l'artista passa per visibilitzar que allò que està fent és una imatge produïda amb un software, una màquina. Quin creieu que és l'espai del creador o de l'artista actualment amb tot això? És una pregunta com que ja ens oberta. No sé si n'heu pensat o si creieu que simplement es limita com a visibilitzar els processos mecànics o afrontar una posició crítica, si és com una cosa realment que ja al llarg de la història ha estat com molt vista i molt treballada sempre que rompeix una nova tecnologia. S'hauria de confiar directament com l'externalització de tota la producció a la màquina? No sé, heu pensat, per exemple, Helena, tu en algun moment trobes que la teva feina està sent amenaçada per el desenvolupament de la IA i aquesta apertura o aquesta democratització de les eines, diguem-ne, o tu penses que no, que vas per lliure i això no t'afecta com a creadora d'imatges? Ets immune a que algú vingui amb un algoritme i digui fes-me imatges del tipus Helena Roig i genera'm...
Bueno, s'hauria de provar, no? S'hauria de provar, però... No, o sigui, realment, no, i com tants de fotògrafs també, no, que estaven com a fa uns anys, no, que es parlava com... La gent tenia por. Bueno, no sé, em dona la sensació que ha passat una mica, no, ja, potser, aquesta por. Però ara m'agradaria molt provar-ho, agafar la meva web, posar-ho i a veure, si, a veure què passaria, no? Sí, ja està.
Puc afegir una cosa?
Tot, bueno, jo he llançat una pregunta, però la idea és com justament que circulin les vostres idees. Això és simplement com per guanyar temps per pensar-ne.
Clar, tu preguntaves, Dani, en quin moment estem en relació al que és la creació i la figura de l'artista. I a mi m'agradaria pensar que el moment té una característica que potser és similar a la del Renaixement, on hi ha un coneixement que no és estrictament el coneixement dels procediments pictòrics o de la tècnica escultòrica només com una obra de la mà, sinó que implica també tots uns coneixements científics, tècnics, que travessen la creació i que sovint tenen a veure amb les tecnologies digitals de la informació i de la comunicació. Per tant, bàsicament, i per fer-ho senzill, ordinadors i xarxes. Sí. Llavors, crec que això en aquest moment és una presència molt poderosa en els mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. Tota aquesta producció d'imatges que utilitza aquestes tecnologies digitals i que conviu en el nostre temps amb totes les altres formes de creació que hem pogut detectar en el rastre que ha deixat la humanitat en el decurs de la història. És a dir, no ha estat en substitució de, sinó que s'ha afegit com una capa de complexitat més al que és aquesta activitat humana que associem amb la creació o amb el fer d'artista. No? Llavors, a mi el que em sembla és que potser no és només com els artistes s'han implicat des d'aquesta visió més àmplia del que és la cultura, que segons l'entenc jo és una cultura que travessa art, ciència, tecnologia, societat, sinó també com els creadors, les creadores ens impliquem no només en la producció sinó també en la disseminació o les formes de difusió que també han explotat, s'han expandit moltíssim. I com deia al matí, arriba un moment quan a mitjans dels anys 90 comencem a tenir World Wide Web, molts artistes visuals, gent que com jo van fer belles arts o gent que surt d'una escola de disseny o així, s'adona de la possibilitat de difondre el seu treball, de fer-lo arribar a un públic i fins i tot de construir aquest públic. I fer-ho implicava utilitzar unes eines digitals de creació, però també la planificació d'aquest acte creatiu com alguna cosa que abasta també l'arribada i la trobada amb un públic. Llavors, clar, hi ha molta gent que ho pren des d'un sentit activista de no necessitarem galeristes, no necessitarem sales d'exposició de cinema, ens ho manegarem tots nosaltres, però evidentment, clar, existeixen molts poders econòmics en aquesta indústria que amb aquestes sigles de GAFAM sabem que són 4 o 5 empreses, totes elles perfectament representades en la investidura del cretí del Trump, a primera fila aplaudint, i que té, o sigui, m'agradaria vincular-ho amb això que tu deies, la democratització de la tecnologia. Res més lluny, Dani. Res més lluny, treu-t'ho del cap. No té res a veure amb un procés de democratització. És a dir, aquestes 5 empreses i la forma com ells han trepitjat aquell somni utòpic del que podia ser World Wide Web, on qualsevol persona amb molt poquets diners podia arribar a qualsevol altra persona al món amb el seu treball visual, sonor, audiovisual, textual, tant fa. En aquests moments depèn totalment d'una gestió algorítmica. Per això quan l'Helena parlava del seu treball, tant si fa servir IA generativa per crear les imatges com si no, el seu treball està impregnat d'aquesta qüestió que és quan nosaltres publiquem coses a les xarxes socials, hi ha un algoritme que fa que arribi a uns i no a uns altres, que una cosa tingui presència o no en el que és l'esfera pública d'aquell moment. És com jo aquí és on veig que potser el que s'ha diluït més i no hem paït prou és la distinció del que és produir imatges i el que és disseminar-les i crear unes formes de recepció que realment puguem considerar susceptibles de ser artístiques. I com que no em vull allargar més, però ho relaciono molt amb això que deia l'Alan ara, que és, ens estem plantejant si la sala d'exhibició de cinema, allò que per als anglosaxons és el movie theater, no? És el context apropiat per la major part de la producció cultural que utilitza la IA generativa, perquè segurament ni el tipus d'arquitectura, ni la frontalitat, ni el fet de la durada d'una sessió, etc., són apropiades per a aquesta producció cultural que estem veient, però anem apedaçant. Jo diria que cada artista mira de trobar, d'una forma més conscient o no, i avui hem tingut com la presentació d'en Dani Pitarch, el treball d'estampa és tan mesurat en quant a les paraules, tan precís en quant a l'ús dels dispositius, dels processos, de deixar sempre, com des d'una perspectiva open source, un rastre del que ha estat la metodologia de la gènesi de cada una de les imatges que apareixen, és veritablement admirable. Però també en l'altre extrem, no és per polaritzar, però el treball de l'Helena que ha dit a la Kardashian, diguem, sense dir fot-li pel broc gros, en tots dos es troben en la mateixa línia d'atenció. I és allò que dèiem, que no és una tela en blanc on estem treballant, no té res de neutre. És un context que està totalment mediatitzat per uns interessos econòmics d'un capitalisme extractiu que ha convertit l'activitat que fem tota la ciutadania de generació d'imatges, textos, qualsevol cosa digitalitzable en la matèria primera per poder treballar amb la nostra atenció. I per això estem en una economia de l'atenció on cada vegada les finestres d'atenció es van escurçant més i més i més. Jo crec que això és el que explica també moltes d'aquestes composicions sí. que ha mostrat l'Ala. No sé, no m'allargo.
Sí, Roc.
Sí, moltes gràcies. Jo diria, des del camp de l'art, que per nosaltres no és com que canvia l'art, sinó que des de l'art el discurs públic sobre això i entendre com coses sobre això. Hi ha algú... és que a vegades amb les coses aquestes digitals et trobes dient coses que són com evidents, no? Però com que hi ha aquest discurs com de... No? O sigui, una cosa és que és automatitzar i una altra cosa és que sigui autònom. Aleshores, autònom no hi ha res, tot això depèn d'un munt de decisions. Aleshores, des dels discursos artístics, no? D'aquesta cosa del que dèiem, no? Escrivim amb això, o sigui, això no mistificar això, contribuir a entendre com funcionen les coses, em sembla que és una cosa que es pot fer. I em sembla molt interessant també, evidentment, tot el que estava dient el Roc, perquè també hi ha alguna cosa aquí de que jo crec que pot haver-hi un altre perill també. Molt la IA, no sé quantos la IA, però el que estem parlant és del capitalisme de l'atenció, del capitalisme de plataformes, del món d'internet, del món digital, de lògiques que escapen una mica a la de la IA. Vull dir, ja podríem treure la IA demà mateix, que no arreglaria el món per res, no? Vull dir, perquè si jo d'una lògica és la que voldríem com canviar i així. Aleshores, sempre és aquesta qüestió una mica com de saber una mica guaro per no... perquè en el món de la tecnologia sí que crec que hi ha una mica com aquest joc de mans moltes vegades, no? Com si estiguéssim parlant de la cosa que ens despisten, no? Diguéssim. Mm. Això, sí, sí. Ah, bueno, i l'última cosa potser també, no només dic una cosa, és que clar, la lògica jo crec d'aquest tipus d'eines també és com la de l'automatització, és una mica com la lògica de la imatge de stock, no? O sigui, per mi la lògica d'aquestes eines i del seu funcionament és aquesta, com de la biblioteca d'arxiu, de la imatge de stock, de la mitja estadística de les coses, no? I aquest és una mica com l'horitzó, però d'això i de qualsevol cosa que s'automatitza, no? De vegades, ara dic que també com una tonteria, però me'n recordo que l'Andy Warhol, per exemple, deia una cosa que deia en plan, a mi m'agrada la tele, O sigui, es podria traduir com en sèries, no? Venia a dir com si ja està bé el que fan. El que passa és que no ho fan prou bé, el que haurien de fer és cada dia el mateix episodi, no? O sigui, això està en un estàndard, no? Que el que passa és que feu fins a l'última conseqüència, saps? Feu un únic episodi i passeu, no? El que esteu fent és això, al final. No? Bueno, bé.
Jo no vull ser original, vull evidenciar, no? Se'n va amb això de la democratització, no? De la relació entre IA, tecnologia, art, etc. Com i agafant-me la teva presentació i aquesta cosa tan preciosa que vau fer d'escoltar els ordinadors, com que m'agradaria, heu fet tantes coses amb estampa que m'agradaria que sí, tingués de gust parlar una mica més d'això, i també suposo que va lligat amb aquest projecte que fèieu ara el 2024, sí, com reflexionar una mica sobre això que presentaves com a ecologia de l'IA, m'agradaria com moltíssim. I això, no? com que el meu comentari era com fer present aquí aquest tema que ara n'estem parlant molt perquè fem bombolles en la cultura, que és com la materialitat de la tecnologia o d'internet i l'obsessió aquesta per l'aigua que gasta el ChatGPT, però que en veritat és un tema que fa molts anys que treballo en col·lectius activistes, no? I que artistes també ho estàveu posant sobre la taula, no? Que al final parlem d'IA i sembla que hem de generar imatges i que tot sigui molt pictoresc, però que quan parlem d'aquesta triangulació entre artista, art i tecnologia, internet, com aquest espai, penso per exemple en una artista estimada, en la Zara Cerezo, no? Que fa temps que reflexiona des de diversos llocs com la seva pràctica o la seva identitat com a artista xoca, s'alimenta, però a l'hora de fuig, no? D'aquesta cosa tecnològica. I per exemple, si entreu al web, les que no la coneixeu, el primer que et trobes és el seu servidor, que és com també com deia vosaltres, aquest tenir un ordinador propi, no? I això ja ens ho deia la Wolf en un sentit molt diferent, doncs aquest servidor seu, que és el que la fa visible com a artista, el que la permet existir, i ella el fa present a la pàgina web programant-lo perquè es faci selfies de manera, no? Com cada periòdica, doncs et trobes una foto seva, no? O penso també, perquè ella no ens ha pogut acompanyar, però hauria estat com igualment interessant, en un projecte que feia d'un disseny d'un algoritme que el que fa és explorar mons virtuals i l'algoritme està programat per sortir-ne en el moment que entra una altra persona, no? Com aquest buscar un espai de solitud a internet, que és com una lògica alhora com molt contrària, no? Com entenem internet també com un espai de socialització per a algunes persones que no poden socialitzar a la vida real, no? Res, que volia fer present això i convidar-te si et venia de gust com a parlar d'aquesta cosa material o a la resta d'artistes que sou aquí.
L'incís, coincideixo plenament amb valorar la Zara Cerezo com una figura bé molt, molt interessant, important en aquests àmbits que hem estat discutint aquest matí, però ja que l'ha anomenat la Sarai, dir que a la Bienal de Girona que teniu a la sala d'exposició de la Casa de Cultura podeu veure un treball magnífic dels últims treballs de la Zara i que val molt la pena visitar.
Sí, no, o sigui, vam fer aquests dos projectes, o sigui, evidentment tot això ens interessa molt i des de molts punts de vista, com perquè també la recerca, no, d'intentar entendre, no és una cosa que adrecem directament en alguns projectes, sí que tenim aquest del diari de consum, que la idea era aquesta, com estar com monitorant això, i també quan es va exhibir hi havia com alguna mena com de taula de conversió, no? Per entendre una mica com la despesa energètica d'això i que es crida l'atenció sobre aquí. I hi ha també aquest altre projecte, que és el de la cartografia, que us he ensenyat només un fragment, però que sí que és com una visualització de dades de totes les coses que intervindrien aquí des del nivell de recursos naturals, recursos també com de força de treball, no? Perquè també hi ha tota aquesta materialitat, no? Pues implica moltes coses, però també implica tot això del món d'internet, de nou, no? Que sembla tot que és tot automàtic, però perquè s'automatitzin les coses requereix molt treball humà i hi ha molta gent fent revisió, etc. No? Tot això dels moderadors, que ara últimament surten com molts reportatges, no? O de la gent que està com construint aquests datasets, no? Perquè també això és, diguéssim, és fill del context contemporani en molt... O sigui, produir un dataset a principis dels 2000 o així, doncs algú havia produït datasets com de milers d'imatges, però produir datasets de milions d'imatges passa per una altra cosa, que és l'externalització i de fer microtreballs a través d'internet. És a dir, sense això no existeix aquestes tecnologies. Per tant, també passa de nou com per aquesta cosa, no? Per poder construir un capitalisme on es puguin fer microtreballs, externalitzar-los així sobre manera. I ja per dir artistes també, no? També hi ha tot el treball del Mario Santamaría, que feia per atent aquestes coses, no? Que fa l'Internet Tour i tot això. I per dir també aquestes obsessions que tenim com amb la història, no? Hi ha tot això de la materialitat d'Internet, de tot això dels cables, aleshores, no? Dels cables, fins i tot cables submarins, aquests que ens connecten, no? Que tota la materialitat de les dades. I és molt interessant també com quan agafes els cables del telèfon produeix aquest, o avui en dia els cables d'ADSL passen per les autopistes, no? Amb la qual hi ha aquesta cosa, no? Com de, que una cosa de banda es construeix a sobre de l'altra i per tant hi perviuen aquí com moltes coses, no? Diguéssim, o sigui, quan veus això, el mapa d'Internet, els cables i el mapa del telègraf, no? Pues, evidentment, com és natural, però com aquesta cosa occidental i on estan els nuclis del nostre món, pues, segueixen sent una mica com els mateixos.
Jo simplement, disculpeu-me, recupero un moment la pregunta del, bueno, la pregunta, una mica la reflexió. Ah, tu vas a... Ah, no, va, vale. Sí.
No, que estava pensant en referència a la materialitat, que jo, la meva experiència és, experiència, el 2018 i 2019 vaig treballar per YouTube, a Google, a Irlanda, just en el moment aquest que totes les empreses, Facebook, YouTube, Google, tots estaven a Irlanda i teníem com una mena de complexa de companyies totes allà ficades, i érem com tota gent ben random allà treballant, entrenant l'algoritme de YouTube, no sabíem ben bé ni que estàvem entrenant un algoritme, en aquell moment ni ho mencionava, la paraula algoritme ni es mencionava, només simplement era com has de classificar aquests vídeos, no, tot el rato, i quan tinc un minifanzine, en veritat, sobre també l'ambient allà, les activitats de wellness, les rutines, la gent dormint en els escritoris, però que també aquesta part em sembla bastant, interessant en aquell moment de com era el dia a dia d'entrenar un algoritme a Irlanda.
No, simplement una mica agafant, ja sé que era una pregunta com molt, molt general, però a mi m'interessa la qüestió, i no ho descontextualitzo o no es pot descontextualitzar de tot el que ja s'ha dit, vull dir que clar, aquí estem parlant de que ja sempre ja hi ha un control tecnològic, etc, temes de biaixos, tot el que vulgueu, vull dir que aquí podríem introduir mil variants, però a la vegada hi ha una qüestió que crec que estaríem d'acord, no? De que possiblement si avui en dia aparegués algú i ens digués el 95% del catàleg de Netflix, per exemple, ha sido hecho con IA generativa, pues diríem, bueno, pues que no ens sorprèn, no? O sigui, no, per què? Perquè respon tot a uns patrons, a uns arcades, o sigui, que al final que hi ha tota una, diguéssim, és a dir, ja ens relacionem amb tota una sèrie de productes audiovisuals que responen a uns arquetips, a uns patrons, a gairebé a uns dissenys de PowerPoint, no? de los ejecutivos de Netflix, tal, a una voluntat com de que esto ahora tiene que entrar esto, tal. Per tant, jo m'agafaria una mica el repte justament de dir, bueno, acceptada que potser doncs, la IA generativa ens ha de nodrir d'esto, no? Perquè ens entenguem amb tot el carinyo del món, no? De Netflix, i justament prendre'ns això en aquesta idea com de repte en contra la màquina, no? De dir, bueno, com puc trencar aquest patró de repetició, no? On puc ser, diguéssim, original, on puc ser diferent, on puc buscar en aquesta mena de el que dèiem, no? Si tot ja es construeix a partir d'uns patrons tal, doncs possiblement, o una línia, diguéssim, creativa, passa per imaginar, no? Aquestes possibilitats, que el propi després, la pròpia idea generativa també ja et pot derivar o et pot portar a l'error, a tota una sèrie d'alternatives, però crec que en aquesta tensió per mi és on hi pot haver-hi un repte, no? D'assumir, doncs d'acord, doncs ja hi ha tota una sèrie de productes que responen a això. Llavors anem a lluitar per trencar aquests patrons, no? De fet, el propi Paul Schrader, no, en diferents entrevistes, ell parlava de que estava experimentant amb ChatGPT i deia, hòstia, m'ha donat coses realment molt, molt interessants. No? Llavors, bueno, quan tu també parlaves d'això i una mica agafant també el que s'ha anat apuntant, no? clar, també aquí haurem de mesurar bé bueno, en quines parts, no, del procés, no? Si és a més en un procés, diguéssim, de conceptualització, ara em refereixo al cine, per exemple, no? Però de conceptualització d'un hipotètic guió, etc., o és més en un procés de postproducció i llavors en la manera de treballar les imatges, crec que s'anirà permeant també molt, no? amb diferents parts del procés creatiu, no? Llavors és difícil com fer com un pack, no, tancat, no, de dir, bueno, esto es así, no, com que pot permear tantes parts diferents del procés creatiu, crec que aquí al final és acceptar aquesta idea d'intentar del repte de combatre la màquina, no, una mica en certa manera de proposar algo que pugui anar en contra d'aquest patró. Ho veig així i sé que és difícil després traslladar-ho amb tot el que he anat parlant, que gairebé m'espanta, no, una mica quan sento m'espanta, no, perquè ja l'he sentit aquest discurs en altres situacions i això, però vull dir que clar, que realment et planteges de si aquesta lluita contra el repte, no és que lluita, el repte en contra la màquina és viable en tot aquest context capitalista, etc, però jo m'ho agafaria més cap aquí, no? Una mica doncs, recuperant això, no? Lo del Deep Blue, no? I el Gasparov i tal, doncs una mica l'artista amb aquesta tensió, no? d'intentar rebatre, no? els patrons a partir dels quals ell justament crea, no? En aquest sentit.
Mm-hmm. Algú té el...
Si algú vol fer... Vale, perquè després farem una mica de canvi de tema.
Sempre em ve el cap...
Sí, sí.
Jugar... Milan. L'AlphaGo en la 53, no sé exactament.
Sí.
Jugada que aristes van ja i t'escletxa un petit
de com de un paràmetre.
Bueno, no. I que jo també estic d'acord amb que sí, sí. Hi pot haver tota una estandardització, que tots siguin tants efectista quan anàvem a la pregunta de si això ja ho pot fer un humà perquè ho fa una màquina, no? Que també hi ha hagut casos o exemples en els que a lo millor aquests algoritmes han aconseguit provar un que nosaltres no havíem sigut capaços de conceptualitzar.
Totalment,
saps?
Totalment.
Pot ser també sense. Vull dir, estan totalment d'acord també amb totes les lògiques capitalistes que hi haguin darrere, els interessen... Bueno.
Sí, sí.
Fer... crec que hi haurà de molta feina mecànica que ens ocupa temps i espai cerebral i neurones per poder fer un
totalment.
Pas més amunt i nosaltres, com a humà viu a nivell biològic, que puc, no sé, vull dir, transcendir i anar una mica més enllà.
Totalment d'acord, sí, sí.
Si no hi ha cap més comentari cap a això, jo li havia demanat permís a l'Anna Pagès, que és una doctoranda de la casa, perquè ens expliqués la seva recerca. No fa IA, però ella ho dirà millor perquè jo no tinc llenguatge tecnològic, però sí que té com una manera de treballar la relació amb l'art i la informàtica des d'un lloc patrimonial, que potser és molt diferent al que estem acostumades, i em semblava interessant fer-ho present. Per tant, li he demanat permís per veure si ens volia explicar què feia i potser amb això hi ha algun últim comentari i tanquem, no?
Vale, jo estic al grup de recerca d'art modern, o sigui, renaixement i barroc, i bàsicament faig reconstruccions 3D de retaules perduts o totalment perduts o parcialment perduts. Llavors potser crec que no és tan interessant per vosaltres els parcialment perduts perquè treballo d'un cas que simplement he modelat manualment a partir d'una foto l'estructura que no s'ha conservat i he fet fotogrametria de la resta, però sí que potser us interessa més l'altre cas, que és un retaule totalment perdut del qual jo només amb una foto he reconstruït un relleu. Tenint, o sigui, jo he fet servir un algoritme que no és d'intel·ligència artificial, però bàsicament li donava com l'espai on es trobava el relleu i la llum que, com la llum incidia en aquest relleu, i a partir d'aquesta informació doncs, he pogut reconstruir-lo, però també hi ha altres maneres que sí que fan servir la intel·ligència artificial, que per exemple es basen a partir de la foto, en, com se diu, depth, en català, en la profunditat dels elements de la foto, que potser és una cosa que tu sí que has ensenyat, i sé que l'intel·ligència artificial sí que s'està fent servir per reconstruir diverses coses a partir de fotos o bueno, així. No sé si hi ha alguna cosa més.
Sí, si voleu mirar-ho aquí, o està a internet. Ah, val.
Quan acabaràs la tesi?
Pues, si vols, mentre que ho busca, fem com el tancament i ara ens ho ensenya això. Jo crec que amb la imatge que ens ensenya el Daniel Pitarch d'estampa de la persona amb l'orella posada allà a l'ordinador i amb el comentari de l'Ander Rage Against the Machine, una mica, potser podem tancar aquesta jornada. A mi m'encantaria agrair totes les intervencions, crec que han sigut fantàstiques. Roc, Daniel, Helena, Alan, bueno, gràcies també, evidentment, al grup de teoris d'art contemporani per pensar-ne aquesta jornada, el de recerca en orígens del cinema, l'Àngel Quintana, la Sarai per coordinar tota aquesta trobada. A la tarda, aquesta mateixa sala de graus, hi haurà l'aniversari de la càtedra. Llavors, bueno, jo crec que amb això podem tancar aquest seminari recerca al matí. Ara veurem les imatges de la tesi de l'Anna, que seran molt interessants, i bueno, m'agradaria així com en grup tancat demanar un aplaudiment per totes les persones que avui han fet això possible, i bueno, agrair-vos un cop més l'haver-nos acompanyat aquest matí. Merci.